La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són les 10 i 4 minuts del matí d'aquest dimecres 14 d'abril de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem, com sempre diem, l'actualitat de la ciutat, però també farem alguna pinzellada de l'actualitat nacional, que moltes vegades també acaba tocant la realitat santcugatenca. Avui ens acompanya un representant de cada partit polític, representat al ple, menys Ciutadans, que s'ha disculpat per una absència de darrera hora. Evidentment, disculpem a Sergio Blázquez i a tot el grup municipal de Ciutadans. Qui avui sí que tenim a la tertúlia és Joan Puigdomènec, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
En Francesc Duc, regidor d'Esquerra Republicana, que entra per telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim també a Susana Casta, vocal del Partit dels Socialistes a l'EMD de Vall d'Oreix, que avui s'estrena. Susana, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I Pau Sánchez, secretari del grup municipal de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Us recordo, perquè tant en Francesc com la Susana encara no havien participat en les tertúlies d'aquesta nova temporada, el format de la tertúlia, que és molt, molt senzill, que mirarem que sigui àgil. Primer us plantejaré el tema, farem una ronda breu de posicionament, en aquest cas dels quatre partits, i després obrirem un torn lliure de que us interpel·leu, etcètera, etcètera, d'acord? Amb llibertat absoluta. Comencem amb un tema del qual em va parlar l'alcaldessa el divendres passat en línia directa, que es fa en aquesta casa, val, a respostes dels oients i dels telespectadors de Cugat Mèdia, en què parlàvem del Bar Catalunya, val, de declarar que està treballant l'Ajuntament per declarar el Bar Catalunya bé d'interès patrimonial després del seu tancament. El juliol es va aturar la llicència d'enderroc que havia demanat la propietat, es va aturar per un any, per trobar una solució de protecció, i tal com va explicar la Mireia Ingla a la línia directa, va explicar que es van trobar el juliol passat que no hi havia cap protecció per a aquest edifici, llavors van buscar aquesta moratòria d'un any per trobar la solució. Per tant, aprofitarem que tenim el tinent d'alcaldia del RAM a la tertúlia, Francesc Duc, i per tant obrim la tertúlia amb tu per parlar d'aquest tema. Si hi ha cap novetat, perfecte, fantàstic, i si no, explica en quin punt ens trobem en aquesta protecció del Bar Catalunya.
Perfecte. A veure, bon dia a tothom, eh? A veure, el primer dia, la primera cosa és que hi ha una petita inexactitud, eh? L'alcaldessa va dir que no hi havia cap tipus de protecció. Sí que l'edifici estava catalogat, però només es protegia la façana, vale? En aquell moment, des dels serveis, diguéssim, d'urbanisme de la casa, en col·laboració amb el Museu de Sant Cugat, es va fer com es fa sempre que es vol fer una obra dins de l'entorn tipològic de protecció del catàleg de Sant Cugat, doncs es passa per una comissió i en aquest cas es va decidir, doncs, fer una visita in situ a l'edifici. Arran d'aquesta visita, entre això, gent d'urbanisme, els tècnics municipals d'urbanisme i de museu, es va constatar que més enllà de la façana hi havia molts més valors importants a protegir a l'edificació. És un edifici racionalista dels anys 30 i no només la façana, sinó que inclús els habitatges que hi ha a la part de dalt i, evidentment, doncs, tot el que forma part del Bar Catalunya, doncs, tenia un interès més enllà d'estrictament la façana. Per tant, a partir d'aquí es van engegar uns mecanismes en els quals, doncs, es va, a través del ple municipal, es va fer una suspensió de llicències per un any, en la qual, doncs, ens donava aquest termini a l'Ajuntament, doncs, per fer una proposta de modificació de planejament i de repensar la catalogació de l'edificació per tal d'adequar-ho realment a la situació que es va detectar en aquell moment. Per tant, ara estem en aquesta situació, des de l'Ajuntament estem redactant una proposta de modificació de planejament que abans que faci l'any aprovarem pel ple i, per tant, doncs, serà el punt d'inici, doncs, de la protecció de l'edifici en la seva totalitat. En aquest cas tenim l'avantatge que és una parcel·la que admet, diguéssim, dins de la mateixa parcel·la absorbir tota l'edificabilitat que preveu el planejament. Per tant, aquesta modificació no és un greuge significatiu per la propietat i, per tant, no serà un tema, diguéssim, que l'Ajuntament haurà de pagar uns drets indemnitzatoris, sinó que simplement, doncs, amb la reubicació dels metres quadrats dins de la mateixa parcel·la, doncs, es donarà sortida a les dues coses, no? El dret del privat a fer els seus metres quadrats, i la voluntat política i de l'Ajuntament i de molt bona part de la ciutadania de preservar l'edifici amb la seva identitat actual, diguéssim, i per tant doncs, també, evidentment, incloent tot el bar de la planta baixa.
Perfecte, Francesc. Joan Puigdomènech, quina és la teva opinió en el cas del Bar Catalunya?
Efectivament, com bé diu, perquè de fet em va tocar a mi també en el mandat anterior tractar aquest tema. Aquest tema és un tema que ve de lluny i amb unes discussions molt importants amb la propietat, diguem-ne. El fet de que el catàleg existent de protecció de fa molts anys només protegia la façana del que és el Bar Catalunya. Està protegit, però només la façana en aquest catàleg. I, efectivament, aquest catàleg doncs, és una mancança el fet de que no protegeixi tot el que seria el bar. Nosaltres estem d'acord amb el que està treballant l'Ajuntament. De fet, era una cosa que quan hi va haver el traspàs entre un equip de govern i l'altre, és un tema que havíem tractat i que nosaltres ja havíem encetat i estàvem d'acord en desplaçar, diguem-ne, la possibilitat edificatòria que té tota aquesta parcel·la, de tal manera que no gravés damunt del bar i es pogués conservar. Perquè, home, algú podria arribar a dir que, bueno, que aquest bar, ja que l'únic que està catalogat és la façana, doncs bé, es podria derruir tot, guardar les peces d'aquest bar, construir l'edifici i una vegada estigués construït l'edifici, encabir-hi aquest bar. Però això no és possible i, evidentment, això normalment doncs, té uns perills tremendos i, en principi, muntar per tornar a desmuntar no és el mateix que conservar. I, per tant, doncs, en aquest sentit i per aquest tema, jo crec que la solució correcta és la que s'apunta des de l'Ajuntament. És desplaçar el que és els metres edificats i tal, en retirant-lo per darrere d'aquest bar i que, a més, té una certa lògica amb les edificacions que venen al darrere, que serien més o menys de la mateixa alçada. Per tant, en fi, em sembla que és una posició correcta la que manté l'Ajuntament i que nosaltres doncs, també apoyaríem.
Perfecte. Susana Casta, per part dels socialistes.
Gràcies. Primer heu de recordar que jo vaig una miqueta coixa amb els temes de Sant Cugat, encara que participo molt del meu grup municipal, vulguis o no, els temes per mi interessants, la veritat, són els de Valdoreig. Ha dit això, he sentit parlar d'això, i més enllà de l'explicació tècnica que ha pogut donar el Francesc o el Joan, que també ho ha explicat bastant clarament, poca cosa a dir. Vull dir, està bé que l'oposició vagi conjuntament amb la idea que té l'Ajuntament de Sant Cugat, el govern, i bueno, efectivament, si és un edifici que s'ha de preservar, el millor que podem fer és que si tècnicament es pot fer i políticament hi ha un acord, doncs endavant.
Perfecte. I Pau?
Bueno, això, l'explicació tècnica que ens han fet aquí els companys que m'han precedit, doncs, bueno, ens explica quina serà la preservació d'aquest espai. Vull dir, sí que el Bar Catalunya és un patrimoni de la ciutat, la ciutat se l'estima i com a patrimoni, com a patrimoni històric de la ciutat i pel valor cultural que representa, ha sigut a través de molts anys, moltes generacions que hi han estat en aquest local, que hi han gaudit i que això, llavors, em sembla molt bé que treballem per la protecció d'aquest edifici en la seva totalitat per mantenir aquest patrimoni de la ciutat.
Mm-hmm. El tema, Francesc...
Gràcies més, si em permets.
Sí, ja, sí, i tant, Joan.
Per posar-hi una mica de salsa. És evident que estic segur que tota la gent de Sant Cugat, ara quan va agafar el tren i tal, ara en aquests moments en què està tancat i tal, és evident, no sé... corregiu-me si no és així, és evidentment que falta alguna cosa en aquella plaça. No? Amb la qual cosa, en fi, això és, a vegades són intangibles, que ens costa d'explicar, però que en realitat hi són i que realment Sant Cugat, si perdessis només es quedés com una espècie d'escenari de cine, no? Només es quedés la façana, doncs la veritat és que seria un perjudici important. Un prejudici que segur que tots estem d'acord.
Si em permeteu, també, a la mateixa línia, jo crec que no, el catàleg de patrimoni és una protecció, és una foto de com es vol preservar el patrimoni que es va fer l'any 2008, però la consciència, diguéssim, en relació al patrimoni va evolucionant i, per tant, és un tema doncs, que hem d'anar actualitzant també des de l'administració les eines que ens faciliten doncs, protegir el patrimoni. De fet, ara mateix, abans d'entrar a aquesta reunió, aquesta tertúlia, precisament ens estàvem trobant amb la plataforma que ha sorgit, diguéssim, de protecció del patrimoni de la ciutat. I estàvem fent reflexions molt compartides, diguéssim, en aquesta línia. De dir, la consciència en relació al patrimoni ha evolucionat i, per tant, estem en un moment doncs, que hem d'actualitzar els criteris i fins on arriba doncs, aquesta conservació dels edificis, que, per tant, ja no només inclou el que és el totxo, sinó que inclou també, no, segurament, àmbits més immaterials, diguéssim, com poden ser comerços històrics o com poden ser ambients determinats que produeixen una activitat. Mm-hmm.
En la línia del que deia el Joan abans, Francesc, el tema és si podrà seguir sent un bar. És a dir, tu pots protegir l'edifici, no? Però algú haurà d'explotar aquell espai, no? Entenc que això anirà lligat o...
Sí, clar, nosaltres posem les eines, al final, això, les eines que tenim a data d'avui ens permeten protegir l'edifici. Al final sí que és veritat que hi ha una part que depèn de la propietat i la propietat pot decidir doncs, no tenir el bar obert o intentar posar-hi una altra activitat diferent. És un tema que estem estudiant, de fet, a través de la modificació, de fins a quin punt això, l'activitat en si fins i tot doncs es pot lligar, diguéssim, al planejament o no. És un dels reptes que estem treballant i veurem on podem arribar. En tot cas, és un tema que també entenem que amb el diàleg i amb la propietat doncs, hauríem d'intentar arribar a un acord doncs, per tal de que el Bar Catalunya pugui tornar a obrir de manera molt semblant a la que estàvem acostumats a veure fins ara, evidentment amb l'actualització que li calgui de serveis, de instal·lacions, però que, no, que mantingui l'esperit aquest original que tant ens agrada i que tots volem preservar.
Perfecte.
De tota manera, jo entenc que la propietat on té el conflicte és en el tema edificatori, o sigui, en el tema de l'edificació. Però en principi entenc, que no té cap problema, diguéssim, una vegada conservat el bar, és obrir aquest servei, en principi. Bueno, per jo, els contactes que tinc amb aquesta gent, amb la família i tal, en principi, home, s'entenen que el Bar Catalunya, home, són gent que no ve de les Quimbambes, sinó són gent que viu a Sant Cugat, diguem-ne, no? I, per tant, jo diria que això, en principi, no hauria de patir. El que pateix és l'altre tema, no? El tema, diguéssim, dels habitatges que es volen construir i tal, i la propietat vol fer que des de l'Ajuntament el que fem, doncs, és el que els hi proposem és que els retracin respecte al que és el bar. Mm-hmm.
Perfecte.
Estàs d'acord, Francesc, no?
Sí, sí, perdona, és que t'he perdut un moment. Sí, sí, evidentment, també, evidentment, som gent de tota la vida de Sant Cugat, diguéssim, som conscients, el que sí que hi havia un tema entre particulars, entre els que gestionaven el bar i la mateixa família, però a partir d'aquí entenc que no ha d'haver-hi problema doncs, perquè el bar segueixi funcionant el dia de demà. Per tant, el mateix.
Perfecte. Doncs canviant de tema, però també parlant d'una certa protecció, val? La setmana passada es va aprovar el Pla Especial de Collserola, llargament esperat, i un dels punts, des de l'Ajuntament es va fer una valoració general per part de la regidora Alba Gordó en la línia de satisfacció per l'aprovació d'aquest pla i el que implicava, però un dels punts d'aquesta regularització és que, per exemple, els barris de Sol i Aire i Mas Fortuny no es podran regularitzar, com demanaven des de fa temps, i que a la llarga doncs, haurà de tornar a ser un espai natural, no? Tot i que, tal com m'ha explicat el conseller de Territori, també Calvet, el Tot Sant Cugat avui, la idea no és tirar les cases, sinó trobar una solució intermitja, no? És a dir, no d'entrada es tiraran les cases de terra que existeixen ara mateix. Per tant, Francesc, també, aprofitant que et tenim aquí, com està aquest tema i quina és la solució per aquests dos barris, Soliaire i Mas Fortuny?
Sí, és una mica tot plegat el que comentaves tu mateix. Evidentment, doncs, com a govern estem molt contents de que s'hagi aprovat aquest instrument, el PEDMAT, no?, que és la revisió, d'alguna manera, del planejament que aplica a tot l'àmbit de Collserola i, per tant, una eina actualitzada sempre és la millor, no?, adequada als temps, doncs sempre és millor que l'anterior. I això que dèiem, inclús lligat amb el d'abans, no?, el PEDMAT permet, doncs, que totes les masies i edificacions històriques de Collserola, doncs, tinguin més clar quines coses s'hi poden fer, quins usos es poden destinar, quines petites ampliacions o millores poden admetre. Per tant, hi ha un seguit de millores importants que cal destacar. A partir d'aquí, Soliaire i Mas Fortuny, no? Doncs, al final, doncs, el document és això. Ja es va definir al seu moment, no?, que no, s'engloben dins d'aquests espais de les eres, que es diuen, que són uns entorns on el destí final, doncs, sí que acaba siguent el sòl no urbanitzable i, per tant, la integració dins del Parc de Collserola, però d'alguna manera dota d'una certa entitat i al mateix temps obliga, no?, als ajuntaments a definir dins quin tracte, diguéssim, han de tenir aquests habitatges i, per tant, a partir d'aquí, doncs, el punt de vista municipal, doncs, bastant compartit amb el que deia el conseller, doncs és de, evidentment, no volem fer fora ningú, no? Des de l'Ajuntament estem al costat dels veïns, per tant, donar-los la màxima tranquil·litat, diguéssim, de que no emprendrem cap tipus d'acció, diguéssim, per desmantellar això ara, a curt termini ni molt menys, i simplement, doncs això, que sí que, de moment, doncs veure en quina situació estan, intentar facilitar, doncs, diguéssim, que formin part de la comunitat, evidentment, de Sant Cugat, com a ciutadans de ple dret, i, per tant, doncs sí que tenen unes limitacions, en aquest cas, d'ampliacions, i que no ho podran fer en les seves parcel·les, però a partir d'aquí entenem que poden desenvolupar la seva vida tranquil·lament.
Molt bé. Susana, del PSC.
A veure, per el que tinc entès, en principi, tot això s'ha d'englobar també amb el que vol fer l'Ajuntament i de recuperar tot el que és i preservar tot el que és el Parc de Collserola, però, clar, sempre i quan aquests veïns, com ha dit el Francesc, puguin continuar amb la seva vida sense ampliar les seves cases, sense fer cap modificació urbanística, però, clar, continuar perquè no es poden tirar a terra. Jo crec que la línia és aquesta, intentar unificar una mica el que es vol per la preservació del Parc de Collserola, veure que són dos barris que estan dins del Parc de Collserola i a partir d'aquí, pues, intentar negociar amb ells la millor sortida tant per el que vol fer i la trajectòria de l'Ajuntament i pels veïnats que el veí que està allà vivint.
Perfecte. Pau?
Bueno, posar en valor aquest pla especial que s'ha fet de Collserola, que ordena i regula els usos i les activitats de l'espai natural i que defineix el model basat en dos eixos fonamentals, que és la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics. No vull, o sigui, subscrit les paraules del regidor d'Urbanisme, en què la intenció en cap cas és fer fora els veïns, simplement aquest document el que fa és regular quines són les modificacions que es podran fer, però no intenta... no anem ara mateix a desmantellar aquests barris ara mateix, simplement anem a preservar aquest espai natural que tenim al costat de casa i que tant ens aporta a la ciutat.
Perfecte. I Joan, per part de Junts?
I amb aquest tema m'agradaria tractar-lo el més clarament possible, perquè jo entenc que a través d'alguns dels titulars que han aparegut a la premsa hi podria haver veïns, sobretot de Soliaire i de Mas Fortuny, que estiguessin en aquest moment nerviosos. El titular posava alguna cosa així com Soliaire i Mas Fortuny no es regularitzaran, i no, jo crec que el titular més exacte seria que el pla especial no regularitza Soliaire i Mas Fortuny. No regularitza. O sigui, segueixen estant fora d'ordenació. Però el que hem aprovat a l'àrea metropolitana, que va costar que que els grups municipals van fer pinya, els grups municipals de Sant Cugat van fer pinya per modificar el text d'aquest pla especial. El tinc aquí al davant, eh? I faré una pinzellada i més o menys així s'entendrà. El que diu aquest és que el tractament dels habitatges que estan tant de Soliaire com Mas Fortuny requereix el que se'n diu un programa d'actuació. Un programa d'actuació. Llavors, en un altre punt, diu, i qui elabora aquest programa d'actuació? Diu, la iniciativa d'aquest programa d'actuació és dels ajuntaments afectats. O sigui, dit d'una altra manera, aquí no els hi pot passar res perquè aquí hi ha un ajuntament que els vol protegir. Diguem-ne, no? Segueixen estant fora d'ordenació. Segueixen estant fora d'ordenació. Per tant, no poden ampliar els habitatges i no poden fer obra nova. Això els veïns ja ho saben. Això els veïns ja ho saben. Però, de tota manera, aquest pla especial no els regularitza. No els regularitza. Atenció amb les coses, Diguéssim, quan s'utilitza el futur és molt llunyà, diguéssim. Que no els regularitzarà. Bé, el pla especial no els regularitza. D'acord? Ara bé, s'ha de veure com evoluciona. Jo només frido l'atenció sobre coses. Les Planes estava fora d'ordenació. Camp Cortés estava fora d'ordenació. Bueno, el temps va anar madurant aquesta cosa, diguem-ne, no? Per tant, el que sí és cert és que Soliaire i Mas Fortuny estan fora d'ordenació, però estan sotmesos a un programa d'actuació que qui té la paella pel mànec, o sigui, qui té la iniciativa, és l'Ajuntament. I els grups municipals de l'Ajuntament, en total consens, han dit que el que faran és protegir aquests dos nuclis. Per tant, jo el que voldria, simplement, la meva intervenció una mica és per si algú ens està escoltant de Soliaire i tal, que no es posin nerviosos, que no es posin nerviosos, que la situació és aquesta, exactament.
Perfecte. No sé si, Francesc, vols afegir alguna cosa més o canviem de tema?
Sí, no, jo crec que el Joan ho ha explicat molt bé, estem en aquesta situació i, per tant, tranquil·litat als veïns. No hi ha res de nou, diguéssim, del que teníem i, en tot cas, el que sí que tenen és el compromís d'aquest Ajuntament en el seu plenari, amb unanimitat, diguéssim, de tots els partits, doncs, que puguin seguir estant allà durant molt de temps. Per tant, transmetre també aquest missatge de tranquil·litat.
Perfecte. Doncs canviem de tema, ara sí una miqueta més radicalment, ens anem a un tema nacional, perquè just en aquests moments el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està explicant al Congrés dels Diputats com es gastarà a Espanya els famosos fons europeus, els Next Generation. Ahir, però, en va fer un petit avançament dels trets principals, trets generals. Dels 72.000 milions d'euros previstos que rebrà Espanya, els dos paquets més grans aniran a impulsar, va dir, el vehicle elèctric i la mobilitat sostenible i la rehabilitació d'habitatges també amb criteris de sostenibilitat. Primer, què en penseu d'aquestes línies mestres i també, en certa manera, com Sant Cugat se'n podrà aprofitar? És a dir, què rebrem Sant Cugat o què ha demanat o què demanarà Sant Cugat d'aquesta part que arribi a Catalunya? Comencem pel Joan mateix.
Bé, el que esperem és que ens arribi el fons d'aquests. En principi, entenc que la Generalitat jugarà fort de cara que algunes d'aquestes infraestructures que han de ser de gran abast i de futur, diguem-ne, acabaran sent gestionades a través de la Generalitat. Aquest és un tema important. Però el que sí és cert, per exemple, en el cas de la mobilitat elèctrica, el que sí és cert és que ja hi ha uns quants municipis que han definit les zones de baixes emissions, etc., com per exemple Sant Cugat. D'acord? Doncs és evident que la mobilitat elèctrica ha d'anar per permetre fer possible les restriccions en les quals estem jugant amb les zones de baixes emissions. I les zones de baixes emissions es defineixen municipi per municipi, per dir-ho així, no? Amb la qual cosa, doncs, entenc que la Generalitat farà bé d'alguna forma intentar que aquest projecte sobre el tema de la mobilitat elèctrica arribi a casa seva per poder-lo gestionar i la Generalitat haurà d'entendre que ha de fer acords importants amb els municipis de cara a, diguem-ne, harmonitzar aquestes zones de baixes emissions i, per tant, la mobilitat sostenible en l'interior de les seves ciutats, doncs, amb els municipis, que són els que hi hauran de fer això. Pel que fa al tema dels habitatges, doncs bé, tots sabem, no?, que en principi una de les coses importants és, per exemple, el consum de recursos que hi ha en el sector domèstic, que és el que en diem la sostenibilitat difusa. Són pocs. Nosaltres consumim poc en comparació als domicilis, en comparació amb les grans indústries, però consumim poc, però som molts a consumir, no? De la manera, doncs, que, per exemple, fer actuacions de cara a posar els habitatges en millors condicions d'aprofitament dels recursos i generar també habitatge doncs, per a la gent que ho necessita, doncs bé, també és una altra. Per tant, les dues línies em semblen correctes. Ara s'ha de veure, aviam, en mans de qui queda tota la gestió de tot això, que és, suposo, el problema important.
Perfecte. Susana, per part dels socialistes.
A veure, jo seria més directa. Jo preferiria que la gestió d'aquests fondos anessin directament cap als municipis, perquè realment, sí, hem parlat de grans indústries, però jo crec que hi ha una xarxa molt important de pimes a Catalunya, que és la que sosté moltes vegades el teixit industrial de Catalunya, i jo crec que hauria d'haver els municipis, els ajuntaments, saben les necessitats potser de millor manera i més properes que no pas la Generalitat de Catalunya. És cert que es necessitaria un organisme central per gestionar-ho, però jo estaria més tranquil·la si es gestionés directament amb els ajuntaments, diguem il·lusa, però faria que fos així. Realment crec que és molt important donar-li una volta a aquest país, deixar dependre tant del turisme. Jo crec que aquests diners, com s'ha ben dit, han de servir per ajudar al fons a la transició ecològica en tots els àmbits, tant amb mobilitat, amb habitatge i especialment amb residus, perquè no hem d'oblidar que som com a societat i un municipi de 100.000 habitants, que quasi a l'Ajuntament de Sant Cugat, generem una quantitat de residus tremenda. Llavors, hem de trobar alguna solució, ja no només pel fet que ja estic parlant amb les cases sostenibles, perquè, a fi, jo estic a Valdoreig i l'habitatge de Valdoreig és una casa. La despesa individual de cada un de nosaltres amb tot el que costa mantenir una casa, el poder tenir les plaques solars, el poder tenir els contenidors aquests d'aigua que es recull, tot això, vulguis o no, això és una transició ja no dels grans edificis, sinó les cases petites, que hi ha molts pobles que són de cases petites, per poder ecològica, perquè siguin cases ecològiques i sobretot cases antigues. I llavors, sí, torno a reivindicar que jo crec que el municipalisme seria potser el millor gestor per poder derivar tots aquests fondos cap a una transició als municipis més neta i sobretot més propera amb els ciutadans i les necessitats tan industrials, les petites i mitjanes empreses, com dels veïns i veïnes.
Perfecte. Pau, per part de la CUP.
Sí. Bueno, aquests fondos, primer de tot, vull dir que no seran gratuïts, vindran lligats a unes contrapartides. Aquests fondos, ja com va passar amb la crisi del 2008, vindran lligades a una reforma fiscal. Llavors, que això vindrà lligat també a unes retallades i a un canvi del model de recaptació i que, com sempre, segurament acabarà afectant a les classes populars, que és el que acaben pagant sempre quan hi ha aquestes reformes i que venen a marcar la política econòmica de la Unió Europea i a unificar i uniformitzar com s'ha de fer tot aquí a Europa. Em sembla bé que s'enfoqui a nivell ambiental, ja que estem en una situació d'emergència climàtica. Llavors, si d'alguna forma s'ha d'enfocar aquests fons, bé, que millor que sigui per pal·liar aquesta crisi a la que estem immerses. I bueno, el que plantejava la Susana, que és que s'enfoqui o que gestioni des dels ajuntaments, molt d'acord, que som l'administració bastant més propera que té la societat. També trobo important que si tenim a disposició aquests diners que es gestionin de forma estratègica com a país, també veient quines són les principals necessitats per millorar o per, com a mínim, aprofitar aquests fons per canviar el model productiu que tenim fins ara mateix a forma d'acabar millorant i potenciant i no que acabin recaient en els de sempre.
Perfecte. I Francesc, d'Esquerra Republicana?
Sí, molt bé. També falta una mica de veure com es concreta tot això, però jo trobo molt important doncs això, que aquests diners benvinguts siguin, diguéssim, primer que res, perquè després, no, tot i que després haguem d'acabar de veure quines contrapartides puguin sorgir, però benvinguts siguin, i entenem que són uns diners que han de servir sobretot per refer el país després d'aquesta crisi devastadora que hem tingut, que estem tenint del Covid, i per tant doncs entenem que aquests diners doncs han de ser, no? S'han de pensar d'una manera molt estratègica des del punt de vista de anem a refer el país, anem a repensar, no? Quins han de ser els motors, no? A partir d'ara del creixement econòmic de Catalunya, i per tant jo crec que hem de tenir la doble mirada, eh? Hem de tenir la mirada aquesta des del punt de vista més de Generalitat i de veure com refem Catalunya, i després ha d'haver-hi la mirada aquesta més local, que també, no? Pel que veig, el tema de rehabilitació d'habitatges, tema de sostenibilitat, no? Entenc que ja serà un caire molt més local i per tant doncs també hi podrem aplicar esforços en el sentit aquest que dèiem, de l'emergència climàtica, que també, no, ajunta la postpandèmia amb l'emergència climàtica, i per tant doncs també ja orienta una mica cap a on volem doncs que siguin els nous desenvolupaments, i això doncs això que dèiem, el tema per exemple de rehabilitació energètica, doncs aquí sí que jo ampliaria no només d'habitatges, sinó que crec que també és molt important doncs els equipaments municipals, els equipaments privats, oficines, indústries, que a vegades també són grans consumidors d'energia i que també, per tant, les inversions que es realitzin doncs seran molt més beneficioses doncs pel conjunt de la població. A partir d'aquí, tot el tema aquest que dèiem de mobilitat elèctrica, jo crec que estem molt en la línia. De fet, molts dels passos que estem fent aquest govern de Sant Cugat van encaminats cap aquí, amb les zones baixes emissions, amb el foment de... No? Anem a revisar tots els carrils de bicicleta que existien, anem a relligar-los perquè realment siguin funcionals, i per tant, doncs, si a més doncs, aquí ens arriben diners, diguéssim, d'Europa, doncs, per seguir amb aquestes polítiques a nivell local, doncs molt benvingudes seran.
Perfecte. Francesc, i per extensió als tres representants del govern municipal, Sant Cugat ja té clar, l'Ajuntament de Sant Cugat té clar quins projectes demanarà optar perquè es puguin finançar amb aquests diners? O encara està en un debat, diríem?
Sí, bueno, estem treballant-hi, això properament ho explicarem, però sí que també estàvem una mica a l'expectativa també de com s'acaben definint doncs, no, això precisament el que està passant avui. No? Uh-huh. Per tant, doncs, en funció de com acabi quedant les explicacions que es donin avui, doncs entenc que acabarem de refer la llista, diguéssim, i l'explicarem, diguéssim, degudament. A partir d'aquí, bueno, això hem de veure una mica quin encaix, no? Quin paper es dona a cadascuna de les administracions, i en funció d'això doncs, també ens haurem d'ajustar.
Perfecte.
Doncs... Els que no estem al govern, que no tots estem al govern.
Sí, home, i tant, perdona, Joan, disculpa.
Els que estem al govern una mica estem a l'espera, veiem de què és el que se'ns proposa des de l'equip de govern. Nosaltres proposarem alguns projectes també, i si l'equip de govern ho veu bé, doncs endavant, fantàstic.
Molt bé. I, doncs, em pots dir explicar algun o encara no?
No, jo no. Esclar, nosaltres estem una mica en stand-by, suposo que ja s'entén, no? Diguéssim, qui té l'executiu i qui té el cos tècnic al darrere, doncs és l'equip de govern.
En tot cas, perdoneu, però sí que dic que quan no? Ja fa temps que ja estem parlant i ja estem plantejant, nosaltres no ens assenyíem tan estrictament al tema climàtic, que sí que era una branca molt important, però havíem obert més el ventall. Llavors, per això estava comentant a veure com funciona, com es concreti, doncs segurament doncs acabarem ajustant coses, eh?
Perfecte. Doncs Pedro Sánchez també ha anunciat una altra cosa, això és d'última hora, dins de la seva intervenció al Congrés dels Diputats, també ha parlat de la finalització de l'estat d'alarma, que ja va dir que no es prorrogaria, més enllà del 9 de maig, però sí que ha dit que algunes de les coses afectades per aquesta finalització de l'estat d'alarma, com per exemple evitar els desnonaments a les persones més vulnerables, un cop que això en principi estava previst, com tothom deia, no? Hi haurà una allau de desnonaments a partir del 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma, etc. Doncs s'ha anunciat que es prorrogaran 3 mesos la mesura per evitar que diguem, que pugui haver-hi aquests desnonaments en les persones vulnerables, encara que no hi hagi estat d'alarma. No sé què en penseu, temíeu també aquest allau, que evidentment també acaba repercutint als ajuntaments, perquè aquestes persones acaben demanant ajuda a serveis socials i tal. Si vols, comencem pel Pau mateix.
Sí, sí, realment estàvem espantats que en el moment que caigués aquest estat d'alarma i ens preveiés aquí aquest allau de desnonaments, ja estàvem patint i ja estàvem reestructurant des de l'àmbit, s'estava reestructurant l'àmbit de tal forma per poder donar resposta. Vull dir, primer de tot, estem en una crisi social derivada d'aquesta pandèmia en la que estem vivint, que això ha portat a la pobresa a moltíssima gent. Llavors, no tenia cap sentit que es permetessin aquests desnonaments i nosaltres seguim mantenint, vull dir que té molt poc sentit que sigui l'Estat o els cossos policials que s'encarreguin d'estar fent fora de casa seva aquella gent pel simple fet d'estar no poguent viure en el pis, perquè hi ha empreses privades, siguin bancs, sigui el que sigui, en què pel seu lucre necessiten o volen o els hi pertany aquell patrimoni, quan hi ha cases buides i gent que se l'està fent fora de casa seva pels motius econòmics i sobretot més greu encara pels motius derivats d'aquesta crisi.
Perfecte. Susana, del PSC.
Bueno, no puc estar més d'acord amb el que ha dit el Pau i sobretot amb el que ha dit el Pedro Sánchez. Realment, com sempre, amb les crisis pateixen els que menys tenen i els més febles. Llavors, jo crec que se li ha de protegir també i de dir que hi ha dues maneres. Vull dir, normalment els propietaris de pisos que tenen llogat, els petits propietaris que tenen un o dos pisos i els tenen llogats, són els que més protegeixen amb els que estan llogats, amb els llogaters, perquè potser som més propers, entenem, som més empàtics, entenem el que hi ha i no ens queda una altra que, com va dir el Pedro Sánchez, és que si no ens ajudem uns als altres i sortim més o menys tots plegats, no sortirem al final perquè anirem caient pel camí, perquè això és com el domino, si cauen uns, anirem caient els altres també. Però, clar, aquí la gran problemàtica són els bancs. Com diu el Pau, que estiguin protegits totes aquestes persones, estiguin protegits i no són lloguers, són hipoteques, estiguin protegits des del que es facin fora, perquè, a fi i a cap, són entitats bancàries, jo crec que és supercorrecte, perquè, com he dit, si no protegim a aquelles persones que la pandèmia els ha deixat amb una debilitat molt greu, com a societat diem molt poc, de veritat.
Perfecte. Francesc, d'Esquerra.
Sí, jo crec que s'ha comentat bastant. En tot cas, sí que el que no m'acaba de semblar bé és el tema aquest de que no, anem posant dates, diguéssim, a aquestes mesures. Jo entenc que aquestes mesures d'evitar al màxim tot el que són desnonaments s'hauria d'estabilitzar i ser mesures que puguin ja quedar-se per sempre. Llavors, s'ha de mirar en cada cas fins on es pot fer això. Però em dona la sensació una mica que anem posant pedaços, que està bé, però segurament el que toca no és fer pedaços, sinó acabar modificant d'una manera més estructural, diguéssim, tots els procediments doncs, que porten als desnonaments d'una manera més definitiva i més tenint en compte doncs, això que dèiem, la situació extraordinària doncs, després d'una pandèmia i la situació en què ens trobem amb molta gent i també a Sant Cugat, que a vegades sembla que Sant Cugat sigui una mica núvol i també hi ha moltes situacions greus, diguéssim, i moltes dificultats doncs, per moltes famílies de mantenir els seus habitatges.
Perfecte. I Joan, de Junts?
Bé, jo, per començar, diria que, bueno, anunciar aquestes alçades que el 9 de maig acaba l'estat d'alarma, com a mínim, em sembla aventurat, diguem-ne, no? Estem veient que la cosa no està gaire clara i que comencen a pujar altre cop, doncs, infeccions i tal. Per tant, en principi, per començar, diguéssim, jo posaria en dubte aquesta cosa és com dir-li en el virus de que a partir del 9 de maig s'ha de donar de retirada, diguem-ne, no? Bueno, vull dir, no ho sé, ja ho veurem, eh? Però en qualsevol cas, és evident que, clar, la maquinària econòmica està molt, molt parada, eh? I sobretot les economies familiars. Per tant, és evident que les condicions... No, si s'acaba l'estat d'alarma, el dia 10 ja tot comença a florir? No, no. Sinó que hi haurà gent i amb moltes dificultats i tal. I, per tant, aquesta mesura d'evitar els desnonaments i tal, que, efectivament, com deia la Susana, està relacionat més, diguéssim, amb el sector de bancs i de grans tenidors que els propietaris individuals, doncs, efectivament, jo crec que allargar la impossibilitat de que això es pugui fer durant més temps, doncs, em sembla lo natural, eh? Tot i que hi hagi, doncs, sentències judicials i tal. Tot això jo crec que és... Hi ha un altre tema, que així que ara que parlem de coses nacionals, que em sembla important avui, no? Avui celebrem una data històrica. Vaja, jo no ho sé, vostès...
Sí, sí. Que... Després venia, però sí, sí, treu-lo ja, doncs.
Estava mig parlant i quasi he perdut l'oportunitat de saludar com es saludaven a la Segona República, no?
Salut,
pel carrer, salut. Salut i república, però bueno, salut. Però bueno, en qualsevol cas aquest és un altre tema també important.
Molt bé. Si voleu, després, abans d'acabar el tancarem, tancarem parlant de la República, més breument, però relacionat també amb l'estat d'alarma, ara que dèiem, no?, que hi ha moltes coses que decauran, en teoria, i s'haurà de buscar solucions o no, i un és, per exemple, és el toc de queda, no?, que aquí hi ha qui on vivim a Catalunya des de ben bo finals d'octubre, si no m'equivoco, i no sé si ens hi hem acostumat o no, us hi heu acostumat al toc de queda i estar a les 10 de la nit a casa cada dia. Potser entre setmanes és més fàcil, no sé si el cap de setmana ho és tant, però en tot cas això també s'haurà de buscar una solució, no? O potser realment decaurà, no sé. Creieu que s'ha de mantenir aquest toc de queda més enllà del 9 de maig, ja que hi som? Vinga, Xavier. Ai, Xavier. Francesc, disculpa.
Ja mateix, perfecte. A veure, això és una opinió molt personal, eh? Clar, en el meu cas, diguéssim, depèn del sector de població que parlis, doncs afecta més o menys, diguéssim. Ara ja no sortim com quan érem més jovenets i, per tant, ja no m'afecta tant. Però entenc que clar, és sobretot per la gent jove, el tema aquest del toc de queda doncs està sent molt, molt complicat de portar. Per tant, tot el que sigui retornar a una certa normalitat, doncs, evidentment, sempre prenent el màxim de mesures perquè no segueixi la pandèmia, diguéssim, però sé que són molt benvingudes i necessàries, diria jo, per molt bona part de la població. Per tant, doncs, valoro positivament, no?, que es puguin anar guanyant aquesta normalitat que desitgem tots i tant.
Molt bé. Pau, tu encara surts? Encara surts o no? O ja no? No se't sent, Pau. No? Ara.
No se m'obria el micròfon. Jo sí que surto i crec que sóc el més jove d'aquí i a mi sí que m'afecta especialment aquest toc de queda i estic desitjant en candeleros que s'acabi ja, però que s'acabi d'una forma segura. Vull dir, estem en una situació en què els ingressos a les UCIs són els que són, la gent que es mor diàriament pel Covid és la que és, per tant, tinc por que un relaxament d'aquestes mesures faci que acabi perjudicant a la vida en general. Vull dir, hem de ser conscients que la pandèmia encara no ha passat, que la immunitat de grup encara no la tenim, que les vacunes encara no han arribat per tothom i que estem començant a relaxar i que doncs, començarà a obrir en restauració, els centres comercials ara es normalitzaran. No ho sé com és exactament i què depèn de què, si tornaran a obrir les discoteques i tot això a partir de l'eliminació d'aquest estat d'alarma que decau i que no hi ha el sosteniment legal com per mantenir tots aquests tancaments. I clar que desitjo tornar a la normalitat i tothom desitja tornar a l'antiga normalitat i el que teníem abans, però sobretot posant per davant el sosteniment de la vida i el vetllar perquè tothom... per la societat i que no emmalaltim i que siguem conscients de que la pandèmia existeix.
Perfecte. Susana?
A veure, la veritat és que, com diu el Francesc, afectar els segons quines edats ja no afecta tant, però és cert que bueno, doncs, que estàs acostumats a anar de quan a sopar amb amics, o anar al teatre, o anar al cine, i llavors, vull dir, doncs aquestes, ara veus que al cine l'última sessió no serà de 7:30. O sigui que ja moltes vegades no pots arribar al cine. Llavors, sí, però crec que, com diu el Pau, primer s'ha de preservar la vida. I jo crec que si ara estem tornant a pujar és perquè potser com a societat, i a mi això m'apena molt dir-ho, no ens hem donat compte del que ens està passant. Perquè no és normal que arribi la Setmana Santa, que arribin els Nadals, que arribi una data d'un pont i ens tornem bojos. Vull dir, escolta, jo estava pensant en la meva àvia, que ara tindria, bueno, va morir als 99 anys, i que va passar una guerra, i que va passar tot el que va passar, i que acceptava molt bé quines eren les situacions del moment, i que hi havia coses que no es podien fer. Quin tipus de societat som si necessitem un policia darrere que ens digui el que hem de fer o no hem de fer? Si necessitem que el dia 9 de maig, que s'acabi l'estat d'alarma, no entenem que el virus no s'acaba amb el 9 de maig, valent? És una cosa que pràcticament totes les comunitats volien al principi, que no hi hagués estat d'alarma perquè era com una que recentralitzar, que estàvem parlant de recentralitzar l'administració, cosa que no era certa, però resulta que s'acaba i ara tots estem dient què farem. Bueno, doncs, potser el que hauríem d'haver fet durant tot aquest any de pandèmia des de les comunitats autònomes és reeducar una mica més el ciutadà dient, el que ha dit el Pau, que primer és la vida. Primer és la vida i després és el jo. El que jo vull fer, el que jo vull sortir, el que jo... Primer és la vida. I ja no només la nostra, sinó les persones que estem al voltant nostre. I perquè, clar, tu vas a una residència i vas a veure els avis, o te'n vas a veure els pares, o te'n vas a veure amb uns amics que tenen tots una certa edat. I clar, vull dir, tens que ser molt responsable del que fas, no només amb la teva vida per el que a tu et pertany, sinó per el que interactues amb els altres i el mal que li pots causar amb els altres. Llavors, el 9 de maig decau l'estat d'alarma. Jo crec que s'estudiarà molt a veure què es pot fer per evitar segons quines situacions, però sobretot el que hem de ser és una societat madura. I és hora que som una societat, que siguem una societat madura i que hem de saber el que podem i el que no podem fer. Vull dir, no pot ser que encara es vegin el que es veu a Barcelona, a la platja, a les 10 del vespre, o que s'ha vist aquesta Setmana Santa segons quines coses. No és normal. No és normal. I aquí és on em queixo com a persona de certa edat dient el que ens pot aportar l'actuació absurda moltes vegades i insocial que tenen moltes persones.
Molt bé. I Joan, per acabar?
Bueno, jo vaig llegir un tuit un dia d'aquests que va dir la prova d'aquests gran és que et decreten toc de queda i no t'ha fet. És exactament això, no? Bueno, jo el que crec és, primerament, que si s'aixeca l'estat d'alarma, em sembla que serà molt difícil, em sembla que serà molt difícil mantenir el toc de queda. Em sembla, Em sembla. Difícil des d'un punt de vista legal. Ja sabem que de tant en tant els jutges apareixen per fer-nos la Pasqua, diguem-ne, no? Bueno, i efectivament, doncs, tota aquesta prudència que el Pau diu i tal, jo crec que està... amb molta gent, moltes vegades diem, és que el jovent... Bueno, no. Hi ha sectors que van... no tenen consciència d'això d'aquí, no és la joventut. Per tant, bueno, jo crec que serà difícil mantenir el toc de queda si s'aixeca l'estat d'alarma. Per tant, jo el que diria és que, bueno, com tantes altres coses s'ha dit que el dia 9 s'aixeca l'estat d'alarma... Però ja ho veurem, ja ho veurem, que és el que passa.
Molt bé. Doncs ens queden uns quants minuts i farem una menció, com deia el Joan, avui és el dia 14 d'abril, el dia de la República, però a més es commemoren 90 anys de la proclamació de la Segona República. Molt breument, cadascú de vosaltres, si vols comencem per la Susana mateix. Aquest és un debat tancat o més obert que mai a l'estat espanyol, el de la República?
Home, jo crec que hauria d'estar més obert que mai, no? Uh-huh. Vull dir, jo penso que ja ha passat el temps de les pors, de les històries rares i de les divisions. Jo crec que el primer que hauríem de fer és plantejar un debat obert, molt obert, cap a tot l'estat sobre la monarquia o república, efectivament.
Molt bé.
Jo crec que ja toca. Som grans ja, ja toca parlar d'això.
Francesc? Em sembla que em sé la resposta, Francesc.
Sí, perfecte.
Digues, digues.
A veure, evidentment és un debat que hauria d'estar més obert del que està, diria jo, perquè aquí a Catalunya el tenim molt clar i el posaríem sobre la taula demà mateix, però precisament des de Madrid doncs sembla que els hi costa entomar el tema de posar-ho sobre la taula. Llavors, bueno, a partir d'aquí, em content que avui podem celebrar aquest 90 aniversari. També recordar que fa uns dies vam celebrar el 90 aniversari de la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya i, per tant, doncs, molt contents doncs, d'aquesta doble celebració, diguéssim, que avui podrem fer també doncs, en aquest acte important que s'ha passat a Barcelona i que està molt ben muntat i que espero que tothom pugui seguir, ja sigui presencialment qui pugui i, si no, a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Perfecte. I de Cugat Mèdia, també. Pau?
Sí, sí, bé, hem de ser, som una societat suficientment madura com per poder parlar i escollir aquestes coses i que aquests debats es puguin tenir. Vull dir, no és per nostra, o sí que és per nostra, com a mínim pel grup d'Esquerra, de Junts i el meu, que sí que hem portat al Congrés una i altra vegada aquest debat per poder-lo tenir tranquil·lament i una altra vegada i una altra el fet de poder tenir aquest debat, no? És que ja no arriba ni a entrar al possible debat. Llavors, estic d'acord que som una societat suficientment madura com per poder entomar aquest debat i estem en un moment que, bueno, que la legitimitat que té la monarquia ara mateix en aquest país doncs és la que és i requereix de que la societat pugui decidir. I també, com el Francesc, em convido a tota la població a seguir els actes de commemoració de la República que farem avui a partir de les 7 pels mitjans d'Ajuntament Cugat Mèdia a la plaça Barcelona.
Perfecte. Gràcies, Pau. I Joan, per tancar?
Bé, jo desitjar la tercera república per l'estat espanyol i la primera per Catalunya, que suposo que també és important. D'acord?
Molt bé, fantàstic. Doncs fins aquí acabem la tertúlia del Gall del Monestir. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Disculpem l'absència avui de Sergio Vázquez de Ciutadans. I en recordeu, com sempre, ens retrobem dimecres que ve a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies. Adéu.
Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies.
Música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio
per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges a les 3 de la tarda al 91.5 FM.